Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Ferran Soldevila va ser un dels grans historiadors catalans del segle XX, sempre compromès amb el país, autor d'una obra que constitueix una referència ineludible pel que fa al coneixement del nostre passat. Un historiador que, d'altra banda, sovint ha estat molt menys tingut. El que potser no es coneix tant és que, a banda del talent historiogràfic, també va mantenir una carrera literària de primer ordre. Era un bon historiador i un bon escriptor, dues condicions que, per desgràcia, no sempre van unides. Soldevila va conrear la poesia i el teatre i, sobretot, va deixar prop de 2.000 pàgines de dietaris en què, al llarg de bona part de la vida, va anar consignant vivències, pensaments i esdeveniments històrics. Nascut el 1894, l'obra historiogràfica i literària de Ferran Soldevila i Zubiburu travessa bona part del segle XX. Algunes de les obres més cèlebres donen fe d'una gran capacitat de treball i d'enfrontar reptes titànics. Es va encarregar d'escriure tot sol els tres volums d'una història de Catalunya que va veure la llum entre 1934 i 35 i que va revisar i enriquir amb noves aportacions de cara a la reedició 30 anys després. No content amb això, es va dedicar a escriure una història d'Espanya amb 8 voluminosos volums que trencàvem en el discurs oficial del règim i oferien una visió d'una Espanya plural. Tot i que els va escriure aquests volums en català, amb la intenció de publicar-la en diverses llengües, aquella història d'Espanya va acabar sortint només en castellà, entre el 52 i el 59. Va poder esquivar la censura, però potser no tant. En els moments més difícils de la Guerra Civil va seguir donant suport a la Generalitat Republicana i l'any 39 va emprendre el camí de l'exili. Va tornar a Catalunya el 1943, quan el franquisme se n'havia adonat que la Guerra Mundial anaven guanyant els aliats i li caldria suavitzar certes formes dictatorials. Per ell, l'etapa de l'exili va resultar dura, però també especialment fructífera pel que fa a l'escriptura dels dietaris. En tornar es va implicar de nou en tots els focus de resistència cultural al règim, com l'Institut d'Estudis Catalans, i va reprendre una obra intel·lectualment ben ambiciosa que va combinar el retrat col·lectiu i la crònica personal. I com és habitual a l'Avantguàrdia, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, què tal?
Avui parlem d'un dels mites, jo crec que bastant desconegut, de la historiografia catalana, en Ferran Soldevila. Bastant desconegut perquè no tinc clar que la gent que llegeix història actualment tingui present el nom de Ferran Soldevila.
Sí, i és un error molt gran, bueno, però és lògic amb referència a la història de Catalunya, no? En Ferran Soldevila és dels primers grans historiadors, és una persona amb el qual rep els elogis extraordinaris d'en Pierre Vilar, és un dels professors dels homes que més destacaran, Josep Fontana, l'historiador recentment, company nostre, per cert, sí, recentment traspassat,
sí,
no? I a més és una persona que té tota una sèrie de característiques. No solament escriu molt bé, perquè escriu molt i molt bé, sinó que ho fa tot, és a dir, escriu, investiga, es compromet, és un home honest, i a més té la desgràcia molt gran, que això és part del seu silenciament, que en certa forma hi ha gent que sense voler és còmplice de la censura franquista i de la dictadura franquista, perquè quan torna, ell no es va plegar, no es va adaptar, ell es va continuar enfrontant al franquisme, i el franquisme mai li va deixar un espai acadèmic universitari, aleshores ho va fer o des de la clandestinitat o des de l'Institut d'Estudis Catalans, i aquest salt d'arribar a noves generacions d'historiadors va ser d'una forma més petita i no majoritària en referència als historiadors, però com referent de la història de Catalunya, fins i tot a nivell de compromís i d'honestetat en les formes més exemplars, en Ferran Soldevila, hauríem de parlar d'ells estan a peu dret.
No ho farem, eh? Seguirem asseguts si no ens fa res.
Com metàfora.
Com metàfora. No ho havia entès, jo sóc molt literal de vegades, eh? Qui ens acompanyarà avui és un amic del programa, el doctor Enric Pujol i Casademont, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i membre de l'Institut d'Estudis Catalans. I ha vingut, altres vegades hem tingut el goig de tenir-lo aquí al programa per temes diversos, però aquest cop perquè ha editat personalment els dietaris de joventut i bellesa de l'any 22 o l'any 66 de Ferran Soldevila. Doctor Pujol, moltíssimes gràcies per tornar a ser avui aquí a l'Enguàrdia.
Gràcies a vosaltres.
Abans de començar amb els dietaris i amb la vida de Ferran Soldevila, s'ha parlat molt sovint de la dicotomia entre Ferran Soldevila i Vicenç Vives. Jo no sé si aquests dos grans historiadors, sens dubte tots dos ho van ser amb estils molt diferents, tenien un enfrontament o han sigut els seus deixebles els que no s'han avingut gaire.
Bé, en realitat, diguem-ne, Vicenç va ser deixeble de Soldevila. En Soldevila va ser un dels membres del tribunal, justament quan ell va llegir la seva famosa tesi doctoral basada en Ferran el Catòlic, no? Aleshores, hi haurà, naturalment, una confrontació de caràcter generacional, cosa que jo crec que és molt normal, i després hi haurà les rivalitats típiques de la gent que vol, diguem-ne, davant d'una figura instituïda, doncs la gent ja vol que vol, doncs, és substituir-la. Això és inevitable.
Natural, sí, sí,
i aleshores,
sí, sí.
Aquesta, en bona part hi va haver, sí, hi havia aquesta confrontació. El que de vegades no es diu tant són justament els punts en comú, no? Vull dir que n'hi haurà molts, hi haurà una col·laboració també, eh? I penso que sobretot en el que era trencar una imatge del que era la historiografia dominant espanyola i nacionalista, tots dos van fer bastant de forat. El que passarà és que hi haurà una situació paradoxal. Aquest punt més d'enfrontament són els anys 50, que és l'etapa afirmativa de Vicenç. Vicenç té un projecte historiogràfic i polític molt potent. En els anys 50 serà vist com una alternativa, serà també una visió molt política, serà una persona que intenta trencar amb el règim i intenta que l'estat espanyol, doncs, faci una modernització, una democratització, i en aquesta modernització la burgesia catalana ha de tenir un paper fonamental com el va tenir a principis del segle XX. Aquesta és la
tesi de fons de Soldevila.
De Vicenç Vives.
Sí,
i aleshores, esclar, això en aquells moments va ser vist i va fer notícia de Catalunya i va ser vist com una cosa molt nova i, clar, naturalment Vicenç reivindicava que ell era la historiografia científica i que els altres eren els romàntics, no?
Això és la crítica que s'ha fet sovint al Soldevila, parlar de la historiografia romàntica al segle XIX o al segle XX.
Sobretot la gent que no se l'ha llegit.
Justament. Però aquí, a veure, això és com els partits polítics, vull dir, on diu que què dirà un dirigent polític? No voteu a l'altre, voteu-me a mi. I això és legítim. Ara, el que no és legítim és que tu creguis si ets un historiador.
Clar.
És a dir, sí. Doncs, comparar, mirar, veure els punts en comú, que hi són i que són, com deia abans, molt importants. I, naturalment, Soldevila no és cap romàntic. Justament són els noucentistes. O sigui, són justament la gent que
talla, trenca amb això. Sí.
Que ja havia tallat abans. Encara hi ha una generació anterior que talla. El romàntic, sobretot, és Víctor Balaguer, per entendre'ns.
Sí, sí.
Algú
que està molt bé en el seu moment.
En el seu moment, per divulgació històrica.
Clar,
però ja en el seu moment ja el critiquen, ja hi ha tots els positivistes.
Perquè li posa de vegades més pluma que el xiu.
No hi ha xiu. Llavors els altres de l'xiu diuen, escolteu, que això són fantasies, no?
Sí.
I aleshores, doncs, hi ha tota una generació ja amb els mateixos romàntics que els contradiuen que són positivistes, i després encara hi haurà la generació que serà el mestre directe de Ferran Soldevila, que és Antoni Rubió i Lluch, que aquests ja són la modernitat.
Sí,
i estan a cavall del 19 i del 20. I aquesta gent, Rubió, serà un dels fundadors de l'Institut i president de l'Institut d'Estudis Catalans el 1907, quan es fundi, que serà sobretot un institut d'història. Després vindrà la llengua. Anys després, fins al 1911, no hi ha aquest institut triple que hi ha història, llengua i ciències. No? Doncs Rubió ja són gent que està perfectament homologat a nivell internacional, per dir-ho d'alguna manera, i aquests seran els mestres dels noucentistes, per dir-ho així, de la generació. Sí. Quan diguem noucentistes, volem dir aquells que participaran sobretot en el tramat mancomunitari. i en les institucions que es creen arran d'aquest tramat, no? Com l'Institut d'Estudis Catalans, que ja es funda el 1907.
És que la dicotomia, que com veiem té algun punt de falsedat entre els partidaris de Soldevila i el partidari de Vicenç, de fet domina el debat de la historiografia catalana fins a l'aparició de la generació de Termes, o de Nadal,
de Fontana, Giral,
etcètera, sí. Diguéssim. No. Me'n deixo molts, sobre què és, diguéssim. Me'n deixo molts, però que fins aquell moment és el gran domini, no? De tothom amb... és o Vicenç o Soldevila,
sí,
no?
Això serà molt, ja dic, una cosa dels anys 50 i immediatament dels anys 60. Llavors hi ha la gent més jove que ells dos, fins i tot els que primer passaran com a deixebles de Vicenç, ja canviaran. És que, a més, es dona la circumstància que Soldevila sobreviurà 10 anys a Vicenç.
Sí, sí. Cosa sorprenent, perquè, clar, era bastant més gran.
És que Vicenç, apunteu-vos això, mort als 50 anys.
Sí, clar.
Però 50 anys és una persona joveníssima, pel que és...
I és per això que als anys 50 s'adapta i reincorpora absolutament el país amb tots aquests problemes, perquè també té la influència d'una persona que està molt aquest període de redreçament del país, que és tota la colla al voltant d'en Josep Benet, i són grans amics, i aleshores l'impulsa una altra vegada. No és que redescobreixi el país amb Vicenç Vives, això seria absurd, sinó que en certa forma té una esperança que no tenia amb el país.
Sí. I llavors doncs, amb això que deia, doncs, la generació dels deixebles inicialment de Vicenç, hi ha una colla que ja naturalment faran el mateix que va fer Vicenç, que ja no el reconeixen amb ell, sinó que ja diran, ara ens toca a nosaltres. No?
Ja, clar,
i aleshores, el que és positiu és que molta d'aquesta colla farà una cosa molt simple, i és dir, no, nosaltres som deixebles d'un i de l'altre. I de l'altre. I el tercer és el Vervilà, que havia esmentat abans ell, en Josep Maria. No? I esclar, i a veure, una mica, aquesta encara és una qüestió que jo penso que és vigent. O sigui, nosaltres som hereus d'una tradició i que no només, diguem-ne, es remunta a Soldevila, sinó que molt més enrere. Sí. Hem parlat dels positivistes, parlem dels romàntics, però és que és una tradició molt rica, la historiografia catalana, arrenca del període medieval. Sí, hi ha les quatre grans cròniques, que ell serà, Soldevila serà, qui en farà la notació històrica, realment, i farà un volum als anys 70 aplegant les quatre grans cròniques medievals catalanes, fent la notació històrica, i és una obra mestra, que, per cert, ara, l'Institut d'Estudis Catalans ha tornat a editar actualitzada. I va cridar la Maria Teresa Ferrer Mallol, que va traspassar fa molt poc.
Sí.
I va fer una...
Vam tenir la sort de tenir-la al programa diverses vegades.
És una medievalista de primeríssima categoria que es va dedicar a actualitzar les notes històriques d'en Soldevila. Quedava molt clar què deia en Soldevila, què deia, i és una manera d'editar i reeditar clàssics que em sembla molt exemplar en aquest sentit.
Bueno, així el nivell tan extraordinari en general de la historiografia catalana.
Sí,
és que aquesta continuïtat
remonta a l'època medieval. És una tradició fantàstica, perquè hi has de renunciar. Evidentment hi ha gent que sempre parteix de zero, però potser no cal, no? Acabarem descobrint moltes mediterrànies,
i que depèn també del text que es treballa o del tema que es treballa, s'ha de partir pràcticament de zero o només contextualitzar la feina però després aplicar investigació, però hi ha altres que estan molt treballats i que per tant val la pena sempre donar-li un cop d'ull nou, sempre és positiu, però basant-se en el que ja s'ha fet, sense dubte.
I tant.
Polèmica Vicenç-Soldevila a part, anem amb Soldevila, he volgut començar per aquí, perquè en Soldevila i en Vicenç ha sigut sempre allò, les grans temes.
Ara mateix penseu que per això la gent ja no sap qui és, molta gent dins de la mateixa universitat, i les noves generacions no saben qui és Vicenç, no saben qui és Soldevila, no saben qui és Vicenç, no saben qui és Pierre Vilar, i per tant hi ha d'haver-hi una divulgació d'aquesta tradició tan rica que diguem, perquè realment... el que estudies sobretot a la universitat, què són? Són les noves tendències.
Sí.
Constantment estàs amb noves tendències, i molt sovint són una part de moda. Per tant, junt amb les noves tendències has de saber la història, els grans referents, els grans corrents, no? Doncs una mica hem d'anar combinant això.
Anem per Soldevila, farem una tendència antiga en aquest sentit. Quan neix Soldevila i com se li aixeca aquesta vocació clarament literària, no només historiogràfica, no només com a científic, sinó com a literat.
Sí, ell primer serà conegut a nivell d'opinió pública com a poeta abans que com a historiador, perquè podrà publicar unes primeres poesies en la premsa de l'època, a la revista.
Estem parlant principis del segle XX, això.
Sí, sí, ell és del 1894, per tant, vull dir, és una persona que a la primera dècada ja, a la primera dècada del segle XX, ja comença
molt jovenet,
a publicar.
Sí, sí.
I és que abans també tot anava més ràpid, en aquest, pel que fa a les edats, diguem-ne. Passa per la universitat, el seu pare era notari i, per tant, era una persona benestant, vull dir, va poder estudiar, i a la família, el pare era de la Unió Federal Nacionalista Republicana, que eren els republicans catalanistes de l'època, i la seva mare era d'origen basc, d'aquest
diu el Subiburu,
no?
Sí, sí.
I aleshores era una persona també molt afeccionada al teatre, a la música, vull dir, va néixer en el si d'una família molt culta, en aquest sentit. Vull dir, era un privilegi, no era una gent rica, vull dir, ell va haver de treballar tota la vida, però és clar, aquest ambient que es va trobar familiarment era propens, i per tant, doncs, això ho va fer poder fer créixer. I el seu germà Carles Soldevila, un altre escriptor de primeríssima categoria, molt oblidat, aquest sí que ja és gairebé inconcebible de per què no se l'estudia, vull dir, que té lloes de grans autors. Pere Gimferrer ha parlat bé, Plana ha parlat i molt bé, vull dir que realment...
Té tots uns petits articles, diguem, de la Barcelona dels anys 20 i 30 que són excepcionals, que et situen molt el dia a dia, el Carles Soldevila, sí, sí.
És molt, molt interessant. I aleshores, esclar, que una família doni dos autors d'aquesta categoria, és que la família alguna cosa...
El brou de cultiu era bo.
Exacte. Llavors va poder anar a la universitat, i en la universitat ja va trobar en l'Antoni Rubió i Lluch, que ja era un historiador de primera. Era una de les poques excepcions que hi havia a la universitat. Penseu que la universitat de principis del segle XX era molt espanyolitzada, no hi havia assignatures a català, ni es parlava en català, ni res, i això feia que els professors, que sempre n'hi havia algun, doncs amb ell, que era el cap de brot una miqueta, al marge, o en paral·lel, millor dit, a la universitat, feien els estudis universitaris catalans, per dotar de contingut i de poder fer un català i poder escriure un català i tot això, no? Aleshores, ell anirà a la universitat, també farà dret, perquè una de les coses que es feia era, per si t'has de guanyar la vida, fes dret. I a més anava molt bé, perquè el dret, ja sabeu, vaja, no cal estendre'm, vull dir, té molta connexió amb el tema històric. I aleshores va poder fer aquests estudis de dret, que no acaba. Acaba, sí, els estudis d'història, va als estudis universitaris catalans amb Antoni Rubió i Lluch, i Antoni Rubió i Lluch, doncs, el protegirà i serà un mestre, ja és una persona de gran rigor, com dèiem abans, i realment l'orientarà i rebrà una formació molt bona. Podrà integrar-se Soldevila a l'Institut d'Estudis Catalans, no com a membre, perquè els membres, doncs, eren consagrats. En canvi, hi havia el que en deien els secretaris redactors, que era com una mena d'ajudants, i ell, doncs, ja de ben jove, quan acaba la universitat ja entra,
ja s'hi posa.
I per tant està en contacte amb els historiadors del moment, amb el treball intel·lectual, vull dir, per tant, doncs, rep una formació realment molt sòlida, i en el curs, doncs, d'això, d'aquesta formació, en paral·lel té aquesta vocació literària, i una cosa alimenta l'altra. Rubió igual. Rubió ja li deia que el saber escriure i la literatura no perjudica la història necessàriament, no?
A més, ell és un home obert d'idees, d'horitzons, d'estudis, també la seva estada a l'estranger, no?
Ell va poder estar també en els anys 20 a la Gran Bretanya com a lector, coneix la Universitat Britànica, coneix la vida anglesa, farà uns dietaris que es diuen Hores Angleses de la seva experiència, que va crear un impacte a Catalunya brutal, perquè a més aquests dietaris, tot i que són escrits dels anys 20, no es publiquen fins a la guerra, i al mig de la guerra es publiquen aquests dietaris que contribueixen a definir què pot ser Catalunya si guanya la guerra, doncs la Generalitat Republicana i la República. Doncs bé, una mica un model, diguem-ne, a l'anglesa, era el que somiaven molts intel·lectuals d'aquells moments, que estaven donant suport a la Generalitat Republicana enmig d'una guerra que, bé, no cal que us expliqui
una barbària absoluta
com va anar tot plegat. I llavors, davant d'aquesta situació tan tan bèstia, no? Doncs tenir un horitzó de model, doncs, ostres, va crear un gran impacte. Per exemple, Joan Triadú, el crític literari, doncs, diu que el va marcar de per vida, bé, la lectura juvenil, que ell era molt jove d'aquestes obres angleses. No?
Quan comença a escriure dietaris? De molt jovenet? Allò és diari d'adolescent? O ja quan té una certa maduresa?
No, no, de ben jove. El que presentem aquí, en aquesta edició que hem fet ara, són dels anys 22, que aquestes l'hem trobat.
Té 28 anys.
Però ell diu que en té d'adolescent. Això no s'ha trobat. Que és un dels problemes dels documents. Vull dir, en el cas dels dietaris els hem hagut d'anar publicant a mesura que ho hem anat trobant. Aquests que publiquem ara són els últims que hem trobat, per dir-ho d'alguna manera, no? En el futur potser estaria bé poder...
O sigui, està incomplet, per tant.
No ho sabem. En principi sí, si hem de creure'l amb ell, perquè ell també té un llibre. En vida va poder publicar al llarg de la meva vida, que ell deia Memòries, això l'any 70, ben abans de morir-se, per dir-ho d'alguna manera, i fa un pròleg que diu que totes aquestes anotacions, aquests dietaris, havien de servir per fer unes memòries, o sigui, fer unes memòries molt literàries en base a uns dietaris que ja dic que són immensos, ara mateix tenim 2.000 pàgines, no? Aleshores, què es va trobar? Diu, això ho farem als 50 anys. Quan va arribar als 60 va dir, ostres, vull dir, aquí no arribarem a temps, que realment el que hem de fer és aquests dietaris, donar-los forma literària i tot això, i ho publica en el llarg de la meva vida. En el pròleg diu que aquest fer dietaris havia començat ja de molt jove, però no precisa la data, però sí que sabem que hi han d'haver-hi uns dietaris, però esclar, això tant... Penseu que va viure la guerra, se'n va anar a l'exili i va tornar... El que és estrany és que hi hagi tanta documentació. Vull dir, d'ell, no?
En el bloc del dietari que va de 1922 a 1924, Ferran Soldevila parla de les oposicions per ser arxiver, del seu primer destí a Menorca, del festeig a Yvon Lepage, en definitiva, dels seus intents d'assolir l'estabilitat professional i sentimental. Respecte al casament amb Yvon, celebrat a Suïssa, l'historiador consigna la il·lusió i els dubtes que li genera, amb un llenguatge abrandat i estones clarament poètic.
26 de juliol de 1923. El conflicte a causa del català ha esclatat entre Yvon i jo, i després d'haver-me carregat de raó i d'haver deixat de contestar tres lletres, n'hi vaig escriure una parlant-li amb claredat. Ja podria tenir la resposta, i no la tinc. Què passarà? 31 de juliol de 1923. Realment la meva lletra a Yvon és excessiva. Hom no escriu una lletra semblant, sinó quan vol provocar un trencament. I estic tan lluny de desitjar-lo. I he estat barroer. Hauria tingut tota la raó, i amb aquesta lletra hauria malmès una gran part de la meva força. Jo no volia provocar, sinó una afirmació rotunda que m'equivocava en les meves suposicions. Ja la tinc. Aprendrà el català. Però aquesta afirmació l'hauria aconseguida igualment usant un altre to. 9 de setembre de 1923. L'amor de l'estimada és com una mena de pedestal que ens enlaira per damunt de la foscor del viure. Però arribem a oblidar que és la seva amor qui obre el miracle. Sols quan ens sembla que el pedestal trontolla i entreveiem la caiguda i l'abisme, tornem a comprendre la força i les gràcies que ens és. Lausanne, 9 de gener de 1924. Hem pujat a Laison per tal de presentar-nos davant l'oficier d'état civil i fer la promesa de matrimoni. Ja hi som. De vegades penso, per què seria? 16 de setembre de 1924. Crec que estic gaudint del màximum de felicitat com pot gaudir sobre la terra. Ben entès que parlo no de la felicitat d'un instant o d'una hora, sinó de la felicitat d'un període, la més difícil d'assolir. 21 de setembre de 1924. Al començament de setembre de 1922, en el període de la conquesta, veient que Ivonne m'escrivia amb una irregularitat desesperant, vaig dir-me: si d'aquí a una setmana no he rebut notícies d'ells, li escriuré acomiadant-me'n definitivament. I vaig començar a polir una lletra de comiat, penetrant i breu, que havia de finir amb un adieu, Ivonne. Quan no mancaven sinó 2 dies per finir el terme i la lletra ja era definitivament enllestida, una postal, la mínima expressió de notícies, va arribar. Si 2 dies més es fossin escolats i la meva lletra fos partida i ella n'hagués acceptat les conseqüències, a hores d'ara creuria amb més fermesa que mai que era una follia. I tanmateix penso que poques coses tan encertades hauré fet en la meva vida.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí a l'Enguàrdia amb l'Enric Pujol i amb en Josep Maria Soler i Sabater, parlant de Ferran Soldevila, un dels grans historiadors de la història de Catalunya, historiador del segle XX, de vegades molt oblidat, i que estem descobrint especialment la seva faceta literària. Acabem de sentir un fragment del seu dietari dels anys 20, de mitjans dels anys 20, on expressa aquesta passió per aquesta dona, no sé, es casen i mantenen la vida junts amb Ivonne Lepage, o saber una mica com funciona això.
Sí, sí, ell,
perquè la passió que demostra, de vegades té uns dubtes bastant considerables.
Sí, és una persona, al llarg de la seva vida, diguem, és una persona que serà
apassionat
i serà molt enamoradís. Vull dir, amb Ivonne es casaran i no trencaran el matrimoni i tindran un fill, en Gerard Soldevila, que realment, doncs, gairebé amb els dietaris podem seguir les fases de pujada i de baixada de la relació matrimonial, però ell tindrà també d'altres relacions sentimentals extramatrimonials. Una de molt important és amb la Rosa Lavaroni. Amb la poetessa Rosa Lavaroni, que va ser alumna seva a l'Escola de Bibliotecàries. Ell era professor de l'Escola de Bibliotecàries i ella li va anar molt al darrere. Vull dir, això, almenys l'explicació d'ell. Però també el que explica ella també, perquè també ho sabem,
hem pogut editar. Un i l'altre són foc, eh?
Sí, i realment...
però té una relació passional important.
Sí, però aquesta relació que...
No solament passional, també hi ha...
intel·lectual. Mireu, això que dèiem d'hores angleses, això ho posa la Rosa Lavaroni. Això d'hores angleses, que està molt ben trobat, no? Ho posa la Rosa Lavaroni. I ell serà un mentor de la Rosa Lavaroni. Rosa Lavaroni tindrà com a poeta Riba, no?, que sempre serà reconegut, una influència reconeguda i clara, i una de poc coneguda i fosca, que és la de Soldevila. I les cartes i les relacions que hi ha, la qüestió literària, diguem-ne, és de primera. Jo crec que veure el fonament d'aquesta relació, perquè ells iniciaran aquesta relació més tard de conèixer-se, ja fora de l'escola, per dir-ho d'alguna manera, serà durant la guerra, al final, que Ivonne i el seu fill, ja que ja ha nascut, en Gerard, se'n van de Barcelona a causa dels bombardejos i això, i llavors doncs realment s'inicia aquesta relació amb la Rosa Lavaroni, però és que durarà tota la vida la relació amb la Rosa Lavaroni. Per tant, un dels fonaments és aquesta afinitat, no?, intel·lectual. Rosa Lavaroni, més a més, és una poeta que parteix molt de la vivència personal, i en els contes, per exemple, Soldevila surt sempre, que realment hi explica, no sé, el retrobament l'any 43, quan torna, perquè torna de l'exili, esclar, no se sap si reprendran o no reprendran una relació, no? Doncs,
però s'han vist, sí, des del 39 al 43.
I llavors, doncs, realment, si es reprèn, no?, i et dic, tindrà continuïtat amb alts i baixos, també, sí, i tot el que...
És una època de compromís polític, de derrota, però a més de voluntat de salvar la cultura i la llengua, i per ell és així, no solament és aquesta, la història catalana se'n produeix algunes altres, sí, recordem a la Mercè Rodoreda, en referència a l'Hermano Obiols, i altres que es produeixen, que hi ha tot aquest sentiment, no?, salvar que el país no desaparegui, no?, i la cultura, i això els uneix molt,
sí, sí,
no? I després que el ser humà és molt complex, em refereixo referència als sentiments, no?
No, i a més s'ha de dir també que a part de les casuístiques personals, que cadascú sap lo seu, les èpoques de guerra, a totes les guerres de la història, han sigut especialment proclius a relacions sentimentals, passionals, molt intenses, perquè, esclar, suposo, per sort no n'he viscut mai cap guerra, però suposo que els sentiments estan a flor de pell, no?
I la vida està al límit.
Clar.
Quan la vida està al límit, tu, en fi, apareix coses.
De tota manera, ell era molt enamoradís, s'enamora.
Això també.
De la Pierre Gargallo, que era una pintora que l'il·lustrarà les seves faules, i hi ha un...
Parent d'en Gargallo...
La filla de Gargallo.
Però fixa't que en Joan Sales i la d'això, la... no em surt el nom.
Mercè Rodríguez.
No, el Joan Sales i la seva esposa, la Folk. No em surt
la Núria Folk.
La Núria Folk. Sí. És una història, també, és una història d'un home enamoradís, sense aventures que jo sàpigui, però vull dir, amb una passió, cultura i tot, i país, tot això es produeix en aquest període. No és una cosa...
De tota manera, ell ho reivindicarà. Té una obra que es diu Don Joan, en català. O sigui, agafa el mite de Don Joan i l'adapta al català. Quina és aquesta adaptació? Que és un Don Joan mediterrani català, no? Vull dir, i aleshores aquest s'enamora de totes les que... realment de les conquestes que té, per dir d'alguna manera, i és com una mena de prefiguració imaginativa, no?, d'una tendència, diguem-ne, que té ell. Serà una mica un aspirador, per dir-ho així, una aspiració d'en Joan. El que passa és que el que fa és molt tipus Truffaut, agafarà molt allò de l'home que s'enamorava de les dones, no? O que estimava les dones. És una mica, és un sentiment que a mi me'l recorda molt, un estil molt, si vols, francesat, potser un pèl, no? en aquest sentit de Joan de Vibre, no? També.
Tornem al Sol de Vila, si us sembla, en aquests moments de la República, i és un home que ja té una feina d'arxiver, que ja s'ha casat, que com ho viu, això? Com acaba amb el Sol de Vila, professor, a Catalunya? Perquè en principi el veiem a Menorca i a Suïssa, però...
Sí, els anys que reflecteix aquí és el de la seva, diguem-ne, primera sortida professional, però després, esclar, hi haurà un moment, haurà anat a Anglaterra, intentarà anar a Alemanya amb Finke, no, la dictadura ho impedirà.
Estem parlant després del 33, per tant.
Estem parlant, no, dels anys 20.
Encara. Ah, dels anys 20.
Del 23.
La dictadura de Primo Rivera. Estava pensant en Hitler, jo, ara, no?
Primo, i aleshores, esclar, no poden. I llavors el gran període serà als anys 30. Vull dir, en l'any 30, ja, quan s'està enfonsant la dictadura de Primo Rivera, amb ell el nomenen director de la Revista de Catalunya. Realment, i en el seu període serà, doncs, una etapa brillant de la revista, de les més brillants, en aquests moments ell també acabarà la redacció d'aquesta Història de Catalunya, que és la que marcarà època. En el 34-35 la publica, i realment llavors queda com instituït com el gran historiador de referència. L'altre element que en aquesta època contribuirà a la seva consagració, per dir-ho així, és que ja a la universitat es conquereix abans a Barcelona l'autonomia, i amb l'autonomia universitària poden contractar personal. I llavors què passa? Que s'obren les portes d'una universitat molt esclerotitzada i molt funcionarial a una universitat que agafen els intel·lectuals més puixants del moment, i serà l'etapa brillant de la Universitat Autònoma dels anys 30, i ells professarà en allà, i també l'Escola de Bibliotecàries, com dèiem. O sigui, si realment tindrà moltes feines, i els anys 30 són una etapa molt i molt, molt brillant, que queda tallada per la guerra, tot i que ja dic que durant la guerra ell el que farà serà implicar-se amb la Generalitat, diguem-ne, incondicionalment.
En el dietari de joventut de Ferran Soldevila també s'entreveu que ja està molt polititzat i predisposat a l'activisme cultural. Per influència del seu germà Carles, es va apropar a les tesis d'Acció Catalana, una resposta de centre-esquerra a les posicions conservadores de la Lliga Regionalista. Algunes de les afirmacions de Soldevila d'aleshores sobre la qüestió catalana són en aquests moments ben actuals.
Barcelona, 28 de març de 1922. Aquest discurs d'en Cambó, si és veritablement sincer, demostra una pregona ingenuïtat, incompatible amb la política. 1 de gener de 1923. A més, hi ha la tasca patriòtica a fer. Cal procedir amb molta discreció i tractar sols, ara com ara, de suscitar un regionalisme literari. Així i tot trobarem hostilitat. L'Hernández Mora té en preparació la fundació de Nostra Parla. Em sembla el bon camí. Convindria també publicar una revista, per minúscula que fos. Convindria, sobretot, veure de suscitar algun poeta menorquí que trenqués aquesta esterilitat de Menorca dins el Renaixement català, contrastant amb l'esponerosa florida de Mallorca. 19 de setembre de 1923. La candidesa de la gent de la Lliga és il·limitada. El gran defecte dels catalans ha estat sempre de no saber conèixer llurs enemics. 20 de febrer de 1925. En Rovira i Virgili no pot ésser un bon polític. Parla massa i en veu massa alta. L'endemà del cop d'estat vaig trobar-lo a l'Ateneu. Ara com ara, els regionalistes ens paren els cops, va dir. Fins aquí res d'extraordinari, però va començar a parlar de les negociacions amb els delegats bascs i gallecs, i les indiscrecions van començar. No eren gens polítics, no hi havia manera de lligar. Eren això, eren allò... Vaig estar a punt d'observar-li que tot el que deia podia ésser repetit, però m'hauria calgut cridar massa.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Enric Pujol, una de les coses que almenys a mi impacten sentint aquests dietaris és que estan molt ben escrits. I és un tipus d'escriptura. No sé si en un dietari s'escriu de manera tan sofisticada com ho fa Sol de Vila. Això és habitual? Us hi heu trobat amb dietaris elaborats d'aquesta manera? Però normalment són anotacions molt, molt més íntimes i molt tal com raja, no? I aquí sembla que no, que estiguin treballades aquestes
anotacions. Bé, jo crec que són bastant escrites tal com raja, eh?
Doncs però ell escrivia molt bé, eh?
És que té, clar, té molt bona escola, vull dir, realment és un escriptor... De primera, ja dic, havia estat conegut com a poeta, però, esclar, serà un fervent partidari de la normativització de Fabra, serà amic personal de Fabra. Realment treballarà molt la qüestió del llenguatge i quan mires les cartes i mires els seus dietaris i això, veus una evolució molt ràpida. I hi ha una carta, per exemple, que escriu de ben jove a la seva germana, que li diu el que no s'ha de dir en català i que s'ha de dir, perquè hi havia els dos germans i una germana que es deia Mercè, i en aquesta Mercè doncs li escriu una carta ja corregint-la, o sigui que ja era ben jove i diguem-ne el que era la normativització era una cosa molt fresca i ell ja era un seguidor
fervent
de Fabra i ja dic, amic personal i tot, vull dir, realment. I llavors, per tant, tindrà i es foguejarà, per dir-ho d'alguna manera, també amb el periodisme, de seguida intervindrà la publicitat, serà una persona molt vinculada doncs, en aquest moviment d'adaptar el català als usos, diguem-ne, dels mitjans de comunicació, aquesta cosa que molt sovint atribuïm a Pla, aquest llenguatge pla i democràtic, no és només Josep Pla, Josep Pla el fa i ho fa magistralment.
I ho fa Segarra, i ho fa Planes, i ho fa un munt de gent.
Són molta gent, són tota aquesta generació que, esclar, que està en la premsa, que el periodisme és una escola de primeríssima categoria i, esclar, el seu germà Carles és un mestre. Quan llegeixes les cartes dels anys 20, per tant, per anar reculant, no? Vull dir, entre en Ferran i en Carles, és que és fantàstic. Sí, en Carles és d'un sentit de l'humor que, llàstima, que ja dic que no se li faci més cas.
Sí, això és tot el que han recuperat, doncs, persones com en Francesc Canosa, tots aquests periodistes, com el Jordi Finestres, com el president Quim Torra, que han recuperat tots aquests autors que la gent no en tenia massa consciència.
Penseu que en el període de preguerra i en la República, diguem-ne, Catalunya és equiparable culturalment a Europa. Mm. Vull dir, realment, el franquisme serà... un daltabaix, però amb unes conseqüències que encara les paguem, jo crec.
I tant. Doncs parlant de franquisme, ell se'n va a l'exili, Ferran Sol de Vila, quan acaba la guerra, perquè quin paper havia tingut dins de la guerra?
Durant la guerra ell estarà a la Institució de les Lletres Catalanes, que serà una institució que farà la Generalitat, editaran la revista de Catalunya, tornaran a editar-la perquè s'havia interromput, i ajudaran els intel·lectuals. I llavors aquests intel·lectuals faran un compromís antifeixista i faran un compromís d'escriure pamflets, fins i tot de fer ràdio, perquè la ràdio serà l'altre gran mitjà. I aleshores, doncs, esclar, era una persona molt i molt embolicada en el que era el règim republicà, la Generalitat Republicana, a més, molt conscient que si allò es perdia, el sotrac que seria per tot el procés de normalització del català, de l'autogovern i tot això, que seria nefast, d'aquí el seu suport.
Sí, sí, a més amb tots els registres. Jo recordo una poesia d'ell que es diu Els Badocs, que està en referència a un bombardeig, perquè la gent, els primers bombardeigs, quan
bombardejaven,
sortien a veure els avions tan bonics, clar, amb ciutat oberta al llarg de la història no s'havia fet mai.
Sí, sí, no.
Clar, Barcelona és la primera gran ciutat oberta al llarg de la història. Hi havia prèviament el bombardeig de Guernica, o que coincidint, el 27 d'abril del 39,
no?
Del 37, perdó.
Sí.
Del 37, ho dic.
Granollers,
sí.
No recordo quan és el gran bombardeig.
El 38 i després de la guerra.
Sí, per això dic que hi havia hagut alguns que...
El bombardeig italià.
Sí, sí.
Perquè aquí la gent... Va... Sí, sí. I aleshores ella es compromet
té molt. Té poesia de guerra i tot.
Sí, sí,
fa servir
un
pseudònim que es diu Silvestre Albanell. I escriu, doncs, Brigades Internacionals, que, etcètera, tot un seguit de poemes, fins i tot...
Ell, quan acaba la guerra, decideix marxar perquè veu que la situació és terrible i, a més, deu tenir un patiment personal, no? Perquè...
Sí, sí, seria compromès molt més que altres que fusellen, vull dir que se n'havia d'anar.
Sí, sí, sí.
Afusellen en Carles Rahola i és un advertiment per tothom. Carles Rahola no havia fet res. Havia escrit dos articles contra els bombardejos i la fusellen. O sigui, una mica és un... aquesta arbitrarietat del règim dictatorial actuava com a dissuasiu d'una manera brutal, perquè un que no havia fet res la fusellen, doncs esclar, algú que havia fet alguna cosa diu,
que ja veus el que he fet,
sí,
no?
Què farem, no? I aleshores, doncs sí, se'n va al 39, es retroba amb Ivonne i el fill, i estaran bàsicament a França fins al 43, estaran a la República Francesa. Ell es considera un privilegiat perquè naturalment no va als camps de concentració, la seva dona és francesa,
perquè té passaport, que això la gent li costa... Sí. Qui té passaport no va als camps, però clar, la gent no tenia passaport,
clar,
la gran magia de la gent.
I aleshores continuarà treballant, intenta anar a Xile via Mèxic, però té un síncope abans de marxar i això frustra el viatge, i això farà que cada vegada més es plantegi retornar. I el seu germà també l'apreta perquè retorni, perquè el seu germà s'havia pogut mantenir en la guerra en una posició
més
de neutralisme, més de neutral, no t'emboliquis, li diu en una carta que escriu durant la guerra, no t'emboliquis perquè prendràs mal, no? I l'altre li diu, diu mig al caos reixen aquells que saben construir un món, no? Doncs una mica aquestes són dues actituds que naturalment seran d'enfrontament, després es reconciliaran, perquè sempre en Ferran deia que el seu millor amic era el seu germà, o sigui que realment eren dos germans i amics, malgrat tot amics. I aleshores, doncs, s'haurà estat aquests anys allà, que seran molt beneficiosos per l'escriptura del dietari i per d'altres projectes que anirà pensant, sobretot de caràcter teatral.
Quan torna a Catalunya, més o menys pot anar fent...
Sí, quan arriba, és clar, té el gran problema. Vull dir, què passa? No té la universitat, no pot escriure en català, i realment té una notació en els dietaris dramàtica de dir, bueno, doncs aquí què farem, no? I contra el que es pensa, doncs realment de seguida pot trobar feines. Agustí Duran i Sant Pere l'acull amb projectes historiogràfics des de l'Ajuntament de Barcelona.
De l'Arxiu. Ell és el director de l'Arxiu.
I ell, doncs, tindrà també... passarà a aquesta resistència cultural que dèiem. Hi ha una carta de la Rosa Leveroni en Palau i Fabra, que quan arriba en Sol de Vila diu, mira, ja som un més, no? Aquest s'integrarà en l'oposició, diguem-ne, a l'oposició cultural i a l'oposició política. A l'oposició cultural anirà a l'Institut, ell encara no n'és membre, però l'Institut ja ha aconseguit, a partir de l'any 42, ja va aconseguir tornar a engegar els estudis universitaris catalans, i aconsegueix també crear una societat catalana d'estudis històrics.
Però tot això és clandestí.
Tot és clandestí. I aquests estudis es feien a les cases particulars.
Els últims anys en què Ferran Soldevila encara fa anotacions en el seu dietari entre el 1964 i el 66, els escrits són molt més telegràfics. Es limita a apuntar llocs, cites, compromisos. Una excepció la fa quan viatja a l'Alguer el 1964. En el seu moment, Soldevila era un ferm defensor de la noció dels països catalans, entesa com una unitat cultural i lingüística que aspirava també a ser política.
Divendres, 1 de maig, matí a l'Alguer. Recerca de Valero que no trobo. Encarrego a un vell que l'ha vist que, si el torna a veure, li digui que el cerca un professor de Barcelona. De sobte, una veu femenina que diu: el professor Soldevila. És Anna Rita Sanna, amb el seu marit i dues criatures. Se m'enduen amb el cotxe a casa el general Catardi. Esplèndidament instal·lat. Biblioteca, jardí. Se m'enduen amb el cotxe a veure la noraga de Palmavera. Tornada a l'hotel. El vell home ha complert i Valero ha telefonat, desolat. Arriben Escano i Cao. Arriba Valero. Uns instants de conversa i cap a Sàsser, a dinar a casa Cao. Entendridor l'entusiasme d'aquests algaresos. Fotografies, retalls de diari, revista, discos i tot un arxiu epistolar. En un barri discret i simpàtic, un dinar saborós i assequible. Ve un fotògraf i ens fa unes quantes fotografies. Beu una copeta i se'n va. Dissabte 2 de maig. Santa Teresa de Gal·lura, Hotel Moresco. Ahir vaig sortir a la galeria de la meva cambra que dona sobre una salanca gentil. Nit encalmada. Bon temps. El viatge directe fins a Santa Teresa es fa molt llarg. Sembla que l'illa ja vagi a acabar-se i sorgeixen allà al lluny més i més muntanyes. Record de l'altre viatge endiablat. L'Hotel Moresco és obra de Brozzo i està inspirat en coses catalanes. Bonifacio, bon viatge. Ara, després de dinar a l'hotel Casavella i dormir una hora i mitja, m'he enfilat costes amunt. Recorro carrers i carrerons. Cases altes per aprofitar terreny. Característiques escaletes, estretes i negró. Persianes verdes tancades amb finestró obert per on s'aboca una cara curiosa en cerca d'alguna novetat. Jo, per exemple. Em miren com una bèstia rara. De tant en tant sortir de la immensitat, a la meravellosa immensitat. En la tarda clara es veu clarament Sardenya. Poques coses, com mar i cel, per sentir-se empès a l'adoració. Sigui com sigui, i pel que sigui, és digne d'ésser adorat qui ha fet aquest cel i aquesta mar. De baix estant, ja en el capvespre, contemplava la mola de la torre i les muralles d'aire inexpugnable. No és sorprenent que al fons el magnànim es decidís a plegar.
En Guàrdia.
Enric Pujol, estem parlant ja d'un Soldevila que quan s'estableix a Catalunya i va treballar mica en mica amb els anys 50, és una figura reconeguda però amb uns cercles molt gairebé clandestins.
Sí, però realment sí que té una dimensió pública important en aquests anys 50. Aconsegueix publicar aquesta història d'Espanya, que dèiem, en 8 volums, en el qual hi col·labora en Joan Sales d'una manera molt destacada. Fa tota la part d'il·lustració i comentaris a les il·lustracions, que fan com una mena de discurs paral·lel, que tindrà un èxit molt important. Hem vist les vendes i tot això, vull dir, ara seria un best-seller. Yeah. Per tant, i això serà una font d'ingressos i de prestigi. O sigui, sí que serà tingut com un... com una persona coneguda públicament, que li fan entrevistes, vull dir, en els anys 50 i 60, ja dic, i en els 60 hi haurà aquesta represa que dèiem, vull dir, la mort de Vicenç també fa que ell es converteixi una altra vegada en un referent, torna a reeditar la seva història de Catalunya actualitzada i torna a posar-se de moda. No serà, per tant, serà més a partir de la mort que, diguem-ne, hi haurà una certa marginació, que no tant en vida. En vida era una persona que, a més, era un autor que venia, vull dir, amb aquests criteris actuals. Llavors, hi ha altra cosa més oculta, és la seva activitat política ja des dels anys 40, quan torna, està en el Comitè Pous i Pagès, que era una instància unitària que volia crear com una mena de generalitat a l'interior, amb els conflictes entre l'interior i l'exterior, i amb ell li arribaran, no sabem la data precisa, li arribaran a proposar de ser el president de la Generalitat a l'exili. Ell està vinculat amb aquests nuclis, ell fa redacte sobretot coses, no? Fa aquesta feina, diguem, d'intel·lectual, i de la mateixa manera que se li va proposar en Pau Casals i d'altres,
abans de Tarradellas.
Abans de Tarradellas, sí, se li proposarà amb ell. Tarradellas, a partir del 54, ja queda clar que és ell, per dir-ho d'alguna manera, llavors ja...
En Serra i Moret, també, i algun altre més, sí.
Hem sentit també que reivindica la noció de països catalans, no sé si era molt popular en el moment.
Sí, en aquells moments jo crec que hi haurà un moment àlgid. En els anys 60 justament serà molt popular i serà una cosa molt, molt assumida per tothom. Vull dir, després de la transició política que va ser vetat això, però en principi aquesta idea, i a més no formulada en els termes de països catalans, sinó de Catalunya, com a Catalunya, allò que deia Prat de la Riba, la Catalunya gran, o amb d'altres designacions, la gent tenia molt clar que això era una unitat política, cultural, i que de fet la nació eren els països catalans. Ell té un article dels anys 40, que es diu Catalunya, publicat en Revista de l'Exili, on defensa aquesta noció. I d'aquí que als anys 50 ja comença a contactar amb en Joan Fuster, són molt amics amb en Joan Fuster. Joan Fuster dirà d'ell que és un dels grans autors, i no només això, sinó que arribarà a dir que la història de Catalunya és la més ben escrita de tots els temps. Això doncs, és un compliment que val la pena tenir en compte. I aleshores, doncs, serà una constant de la seva obra, no? Reivindicar sempre aquesta idea d'unitat cultural, i per tant d'aquí que vagi a l'Alguer i a Catalunya Nord, i realment i a València. Ell farà un famós viatge al País Valencià, del que en aquests dietaris en posem un fragment, però realment amb d'altres dietaris hem pogut, diguem-ne, doncs, publicar la resta, i aquí és on registra justament aquesta trobada amb en Fuster. Però ell hi va sobretot per poder fer l'anotació històrica de les cròniques, de la conquesta de València i tot això, doncs,
i
realment...
que li afecta. No tenim més temps, Enric Pujol. Bueno, moltíssimes gràcies, hem fet una panoràmica sobre la vida i l'obra de Ferran Soldevila. L'Enric Pujol, el doctor Enric Pujol, és historiador i ha editat precisament aquest llibre que tot just acaba de sortir, Els dietaris de joventut i bellesa del 22 al 66, d'aquest gran historiador Ferran Soldevila. Moltes gràcies un altre cop per ser aquí a l'Avantguàrdia.
Gràcies a vosaltres.
Josep Maria Soler Sabater, tu has begut font de Soldevila, la teva formació?
Sí, d'algun professor que parlava d'ell i que te'l citava, i després hi ha una altra cosa que és important: tots els historiadors sempre deixen petja, sempre, tots, els i... tots. I aleshores, en el seu cas, en tenim una molt present, no?, que és la Revista de Catalunya, escolta, que és ben actual
i interessant.
I els episodis de la història, que encara s'editen. Ell era el director.
La col·lecció d'episodis de la història, sí senyor.
Això és L'Avantguàrdia.